Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les emocions i les sensacions a través de l'art, la música, la poesia. Avui, com cada setmana, viatjarem de la mà dels convidats al programa. En l'especial parlant temps de Covid, on escoltarem les aportacions que els nostres oients ens han fet arribar. Com veieu les restriccions que des de fa un any ens estan imposant? A nivell d'horaris, sobretot en l'àmbit de la restauració, la cultura, l'oci. Creieu que obeeixen a la contenció del virus o, per al contrari, hi ha quelcom més darrere de tot plegat? Aquesta seria la primera qüestió que des de la banda Vers a Frec de Llavi us hem proposat. Referent a la següent qüestió, què en penseu del passaport que, sembla ser, volen implantar de cara a l'estiu? El passaport verd de la Unió Europea. Creieu que ens beneficia o, per al contrari, ens perjudica? Avui hem plantejat aquestes qüestions en l'apartat parlant temps de Covid i això és el que ens diuen els convidats. Comencem. Avui comptem amb les aportacions de Pilar Roca, des de la Secuita, de Borja Rizabalaga, des dels Pallaresos, d'Ina Martínez, des de Tarragona, d'Álvaro Arrizabalaga, des de Bilbao, de Fran Guinart, des de Capellades, dels germans Àlex i Exeran Pasqual, des de Barcelona, de Montse Santó, des de Sant Pere de Ribes, de Dela Filbà, des de Mataró, i les cançons dels estimats Pili Cugat, Carlos Luprián, des de Tortosa, i Lia Sampai i Adrià Pagès, des de Barcelona. Abans de començar, farem un breu repàs per posar-nos al corrent de quina és la situació que tenim en aquests moments. El govern català ha decidit prorrogar les restriccions a Catalunya, així com també les mesures Covid fins al 9 d'abril, comprenent tot el període de Setmana Santa. Fa poques setmanes es va flexibilitzar la restricció de la mobilitat, aixecant el confinament comarcal de Catalunya, sempre que els desplaçaments siguin amb la mateixa bombolla de convivència, però mantenint el tancament perimetral de tota la comunitat. En aquests moments també es permet obertura de centres comercials i comerços no essencials els caps de setmana i l'horari per a restaurants i bars es manté de 7:30 del matí a 5 de la tarda, de forma ininterrompuda. Brussel·les vol el passaport sanitari al juny, però pot ser una bomba de rellotgeria. Europa vota a favor d'accelerar el certificat digital verd per viatjar aquest estiu i salvar l'economia. Però els experts mèdics avisen, hi ha grans riscos i vulneració de drets. La Comissió Europea segueix endavant amb el seu certificat digital verd, l'anomenat passaport sanitari. Aquest dijous, el ple del Parlament va votar a favor d'aplicar el procediment d'urgència perquè pugui estar aprovat al juny. Un temps rècord que té un únic objectiu, salvar l'estiu, és a dir, l'economia dels països de la Unió, sobretot aquells que depenen fortament de turisme com Espanya. El govern espanyol ha abraçat la idea des que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar el passaport ara fa 3 setmanes. Aquesta ha de ser, creuen en Moncloa, la taula de salvació davant un escenari molt cru, en què el Banc d'Espanya ha anunciat que el creixement de la nostra economia s'estancarà en un pobre 6% aquest 2021 pel retard en l'arribada dels fons de recuperació. Perdre un altre estiu seria, doncs, un desastre econòmic i social de grans proporcions. Però els experts mèdics avisen, no està tan clar que el passaport hagi de ser la panacea i s'impulsa, a més, vulnerant els drets fonamentals de milions d'europeus. Amb una gran part de la població encara per vacunar, la seva entrada en vigor pot ser un veritable caos. l'atzar d'estar vacunat. El passaport sanitari és una cartilla digital que reflecteix si la persona ha estat vacunada contra la Covid-19, si ha superat la malaltia i té anticossos, o si s'ha sotmès a un test PCR. Vacuna, anticossos i PCR són les tres claus per poder viatjar lliurement per la Unió Europea, bé sigui per unes vacances o per treballar. I així serà, calcula Brussel·les, mentre duri la pandèmia, i això poden ser anys considerant l'aparició de noves variants de virus. Per tant, ningú que pretengui sortir d'Espanya pot escapar aquest passaport a partir de juny. Els diferents països de la Unió Europea decidiran sobre la base del certificat si permeten l'entrada lliure a aquest ciutadà, si l'obliguen a una quarantena o si no li deixen entrar. Encara que Brussel·les assegura que en cap cas es prohibirà l'entrada. Amb l'actual ritme de vacunació, és molt probable que molts menors de 55 anys no hagin rebut la vacuna al juny, si els joves són els que més viatgen, però en el seu passaport sanitari no apareixen com vacunats, se'ls permetrà l'entrada a un altre país amb un test PCR recent, o seran obligats a una quarantena. S'hauran de quedar al seu país aquest estiu mentre els grans ja vacunats viatgen lliurement, o es farà els ulls grossos segons el seu origen? Encara és aviat per respondre a totes les qüestions que van sorgint i de ben segur s'aniran succeint al llarg del temps. Pilar Roca, des de la Secuita, ens envia un àudio sobre aquestes qüestions i ens diu, escoltem-la.
Hola, què tal, Isabel? Mira, sobre la pregunta que fas, què pensem de les restriccions que s'han imposat des de fa un any, jo crec que les restriccions imposades fins ara són a fi de bé per contenir la propagació del virus. El que és difícil d'entendre són certes contradiccions que al final fan dubtar de la seva eficàcia, a més de la falta i la deficient informació que tenim sobre tot això. I sobre el que deies del passaport, de les vacunes, jo crec que el problema no és en si el passaport, sinó el que és la falta de vacunes que hi ha. I sobre el negoci que s'ha implantat amb les vacunes, l'especulació que hi ha sobre elles. Vinga, un petó molt gran.
Gràcies, Pili, per la teva aportació. De ben segur que els oients s'hauran sentit identificats amb el que exposes, aquest negoci especulatiu que hi ha envers les vacunes. Gràcies per la teva aportació. Borja Arrizabalaga, des dels Pallaresos, també ens exposa el que en pensa de tot plegat. Escoltem-lo.
Hola, Isabel, bona nit. Gràcies per convidar-me al teu magnífic programa de Arran de Versa Fred de Llavi en temps post-Covid. Referent a les dues preguntes, les trobo força interessants. La primera de totes, lògicament, referent a, bueno, pues com d'alguna manera s'ha canviat el Covid i en temes de restriccions a nivell empresarial, no? Doncs jo aquí tinc moltes dubtes, perquè quan analitzes les dades de països com Suècia o la mateixa Comunitat de Madrid, que han seguit una estratègia molt, molt diferent, e intentant que l'economia doncs sigui el menys impactada possible, doncs s'ha demostrat que amb aquestes diferències tan grans, per exemple, la Comunitat de Madrid con respecte a les altres autonomies d'Espanya, no? El País Basc, València, Balears, les Illes Canàries, Andalusia, Catalunya, doncs al final els morts i els impactes pel Covid són inferiors, i jo los aixeco més a l'aeroporto que tenen allí a Madrid, a Barajas, que on entra pues, molta gent de fora. I a Suècia el mateix, no? Sí que Suècia té un índex una mica pitjor que els països nòrdics, però bueno, si ho compares amb França o Alemanya, on les restriccions han sigut brutals, doncs han mantingut l'economia oberta, i el que era totes les activitats del carrer pràcticament sense mascarilla i no s'han vist impactats d'una forma molt, molt diferent, agressiva, molt més morts i molts més impactes que els països del seu voltant. Con lo qual, no tinc jo molt clar, en base a aquestes dades, que tancar l'economia hagi sigut una solució. ¿Vale? Con lo cual, jo crec que aquí darrere hi ha unes coses que no ens les expliquen, segurament que està molt relacionada amb la segona pregunta, que té a veure una mica amb el tema del passaport. Aquest passaport verd per poder viatjar, passaport per controlar les persones, no? Perquè, bueno, aunque hayas passat el Covid i tinguis immunitat, aunque t'hayas posat la vacuna, en principi, és possible que aquestes persones també amb aquest passaport puguin transmetre la malaltia. Lògicament amb una càrrega viral molt més petita, molt més petita, però bueno, ja veuran què sentit té aquest passaport verd. Si és per controlar la gent, tinc claríssim quina és la seva finalitat, però que no me venga en la moto de que la finalitat és per assegurar unes rutes segures on la gent es pot moure i no farà cap impacte a la Covid, perquè és mentira, perquè aun així, aunque estiguis vacunat i tot i tinguis aquest passaport, sempre podràs transmetre la malaltia. I llavors, aquestes són les dues meves reflexions. Jo no crec que el Covid en un ambient exterior a l'aire lliure sigui necessari mascareta i l'impacte del Covid sigui gran, tot el contrari, jo crec que a l'exterior l'impacte del Covid és molt, 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 molt baix. El que tenim que controlar és la ventilació i la part interior. Tampoc entenc que hi ha comunitats que tanquen a les 8, a les 10 i Madrid lo faci a les 11, perquè el Covid no arriba a les 11 o a les 10 o a les 8. Si tu estàs en una terrassa a les 8 o tens un local completament mantenint les distàncies, perfectament ventilat, amb una infraestructura i una reducció de gent, tu pots donar sopars perfectament. No entenc la diferència entre un sopar, un menjar, i no entenc la diferència entre un esmorzar. El virus no entén de franges horàries. I llavors jo crec que està molt clar que aquí hi ha unes altres coses darreres de control, de que ens volen d'alguna manera manipular i treure els nostres drets, i bueno, no hi ha aigua clara. És a dir, l'altre dia vaig enviar un missatge molt, molt clarificador, no?, a les xarxes socials, que bàsicament era que una persona de Barcelona no pot anar a Balears, d'acord? Pues aquesta persona de Barcelona agafa l'avió, va a Alemanya, i Alemanya pot anar perfectament a Balears, no? I la forma que té una persona de Madrid, per exemple, una persona de Barcelona, d'anar a Canàries és Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Canàries. És completament absurd, no? És a dir, si tu tens una família que tens una persona en Itàlia, una persona en Alemanya, una persona en Anglaterra i una persona en una altra comunitat dins d'Espanya, per exemple, a Catalunya, doncs Aragó, tu te pots reunir amb el teu parent italià, amb el teu parent alemà i el teu parent anglès, però no te pots reunir amb el teu parent manyo. Això no té cap sentit. I llavors, quan no hi ha sentit comú i quan hi ha contradiccions tan grans, d'alguna manera te qüestiones l'autoritat, d'acord? Doncs són aquestes les dues missatges que volia donar-te. Isabel, gràcies per el programa, gràcies a tots els oients per escoltar-nos. Gràcies a Isabel per el gran treball que estàs fent donant aquestes veus, a conèixer veus normals del carrer que no tenen cap possibilitat de sortir a la televisió perquè no són famosos, etc. No? Tu ens donant aquesta veu perquè podem expressar les nostres opinions, i crec que això és d'agrair, primer de tot, és de valorar i és de donar-te també l'enhorabona per aquest magnífic programa. Molt bé, doncs res, cuidar-vos molt, adéu-siau i fins la propera. Adéu!
Gràcies, Borja, per la teva aportació. Ens trobem, com bé dius, en una situació desconcertant. Possiblement, amb el pas del temps, s'aclariran alguns temes, així ho esperem. Gràcies per les felicitacions que ens fas al programa. És un goig i un plaer comptar amb tots vosaltres. Gràcies per la teva aportació. Ina Martínez, des de Tarragona, ens ha enviat un poema del seu poemari Epístoles del Corazón, escrit l'any 2010. El seu poema fa referència a la primavera i diu així: Nubes de primavera, Ina ens diu, la primavera nos sorprende y nos fascina con el correr de las nubes jugueteando con el sol. Recuerdo aún el impacto que sobre mi pupila tuvisteis, corriendo a toda prisa, cual alguien que huye y teme. Mi corazón de luz y tu imagen de sombras yacen en mi memoria, para entender los rugidos de esas tus nubes misteriosas. Al borde del abismo os veía para derramar el agua depurada y ver el sol como se asoma, irrumpiendo entre toda la negrura, para dar la bienvenida a la vida tras el arco de colores que brillaba. Me alcé para colgarme entre tus nubes y ver desde allí la primavera, oler el aroma de los lirios y escuchar el coro desde arriba. Gracias, Ina, por tu poema. Realmente te transporta hacia esa deseada primavera, a sus colores y sabores, aromas y formas que nos envuelven. Álvaro Arrizabalaga, des de Bilbao, ens envia un àudio i ens dona la seva opinió sobre les qüestions que avui plantegem. Escoltem-lo.
Hola, bueno, en base a las dos preguntas que planteas, bueno, pues respecto a las restricciones, si tienen que ver con aspectos de sanidad. Bueno, el tema del, digamos, del toque de queda no es comprensible desde el punto de vista médico. Es decir, parece ser como que los virus atacan por la noche porque no tiene otro sentido médico el tema de la restricción del toque de queda. Respecto a las restricciones de bares y restaurantes, bueno, si se aplican las medidas necesarias, pues bueno, sería como qué diferencia hay entre que la gente trabaje en el trabajo o la gente vaya de tiendas o la gente esté en bares y restaurantes. Si se aplican las medidas adecuadas de la distancia de 1,5 metros, 2 metros, ¿cuál es el problema? No se entiende desde el punto de vista de sanidad. Por lo tanto, no son medidas de sanidad, sino que son medidas de otra índole, ¿vale? Evidentemente, esa índole pues es mucho más, es bastante, hay una multicausa, ¿vale? Yo creo que hay un factor de fondo económico que los dirigentes de España, bueno, pues han creído la solución de un problema económico muy fuerte que vive España desde hace tiempo, que lleva endeudándose año tras año de manera increíble. Y bueno, pues como hubo una directriz europea de que por cada enfermo de COVID, no sé si sean 3.000 o 4.000 euros daban de ayudas, por supuesto ayudas que van a ser gestionadas y dirigidas por el dirigente, o eso ha pretendido, por Pedro Sánchez, eso ha intentado que fuese de esta manera, pues bueno, han tendido a aumentar todo el tipo de casos, aumentando los ciclos de los PCR, porque entonces dan muchos falsos positivos, y contra más infectados por PCR, bueno, infectados, más test de PCR, porque ahora parece ser que puedes estar sano, pero si tienes PCR, pues tienes que estar en cuarentena. Entonces ahora hemos inventado un nuevo término, y todo esto, bueno, ¿para qué? Bueno, pues para evidentemente obtener un dinero de Europa, un dinero para sufragar bueno, pues la carencia económica que vive el país desde hace ya unos cuantos años, que se han pedido préstamos y préstamos y préstamos, que ya desde hace un año y pico, como el tema a nivel mundial se ha parado el generar dinero de la nada de la manera tan abusiva que se estaba haciendo, pues ahora están viniendo estos problemas. Y bueno, los dirigentes españoles creen que esta es la fórmula bueno, para poder mitigar ese problema. Así que hay un problema económico detrás que quieren solventar con esto otro. Entonces quieren como decir que, bueno, esta es una de las causas, hay muchas más, pero bueno, esta es un poquito la causa que los dirigentes creen, que es, bueno, pues conseguimos un montón de millones de Europa inflando las estadísticas de llamados PCR positivos, en base a aumentando los ciclos de los sensores que identifican los PCR. Bueno, así recibimos un dinero. Esta es un poquito una de las excusas principales que utilizan ellos. Bueno, pues aquí estamos hablando de prevaricación, corrupción, falsedad de documento público, etcétera, etcétera. nos tenemos que dar cuenta de que parece que la gripe este año ha desaparecido. Es decir, todos los años hay 150.000 enfermos de gripe y muertos de gripe, pues unos entre 10.000 y 15.000, y este año, bueno, pues la gripe ha desaparecido, curiosamente, este año pasado. Así que aquí tenemos uno de los grandes temas de las restricciones. Claro, si la gente va sin mascarilla, entonces aparentemente no hay enfermedad, y entonces, bueno, pues han disimulado todo esto para maximizar una enfermedad, para conseguir dinero. Dinero que finalmente no se va a dar, ¿eh? Porque ya Alemania ya ha dicho que no. Y bueno, pues estos quieren la pasta, pero la pasta no llegará, ¿vale? Hay retrasos, pero finalmente no va a llegar. Bueno, esa es mi estimación. Vale, en cuanto a por qué el sector de la hostelería, bueno, el sector de la hostelería creo que es un sector donde España es un país de autónomos, hay muchísimos autónomos en el sector de la restauración, hostelería, que es gente más o menos que tiene un grado de movimiento bastante, bueno, vamos a decir así, un grado alto de libertad. Y ellos prefieren grandes compañías donde pueda controlar a la gente desde arriba y no demasiados autónomos. Entonces, bueno, es un poquito el ataque ha ido contra ellos, ¿vale? Por un tema de controles de otros velos que, bueno, que ya se irán cayendo a medida de que se haga más información. Y el tema del pasaporte, bueno, es un tema, el tema este del carnet de vacunación, pues bueno, es un salvoconducto. Es decir, si tú no haces lo que queremos, no te puedes mover. Entonces, están la ley de libre circulación, ya dentro de un país o fuera de un país, es la que está en juego en este momento. Estamos volviendo a los peores momentos de regímenes totalitarios, donde por la excusa de una enfermedad que parece que no enferma a muy poca gente, bueno, este año pasado no han muerto más que otros años, ¿eh? Entonces, bueno, se ha trasladado casi todos los de gripe a COVID y otras enfermedades a COVID para simular una serie de control fuerte de libertades. Y esto sí que es un hecho que ha sucedido. Tú ahora no puedes viajar libremente, no puedes reunirte libremente con otra gente, no te puedes manifestar, no puedes agruparte con otra gente para hablar de tus opiniones, y todo el mundo en casa viendo una pantalla donde ahí te vamos a decir lo que tienes que pensar y lo que tienes que sentir. Así que bueno, pues realmente yo creo que todo está enormemente dirigido. Repito, hay varios velos que quitar. Este sería uno de los primeros velos a quitar en el acceso a la verdad, vamos a decirlo así. Pues nada, espero que os haya gustado estas respuestas a esas preguntas que planteas. Un abrazo.
Gracias, Álvaro, por tu aportación al programa. Como bien dices tú, hay cosas bastante incongruentes que dan que pensar. Iremos viendo lo que va pasando con el tiempo. Gracias por participar con tu audio desde Bilbao. Desde aquí, un saludo. Bé, i ara podria ser un bon moment per escoltar una cançó de Pili Cugat i Carlos Luprián del seu disc Jocs d'aigua. Escoltem Complerta.
grises de pureza, la nubeza del meu cos. Desde la dulce caricia del bes, desde la calma que proteges, desde la joya del que respira, desde la caña de ti. Está igual completa de mí, completa, completa, completa.
Preciosa cançó de Pili i Carlos, gràcies per aquests sons que són bàlsam pels sentits. En Frank Guinart, des de Capellades, ens fa arribar un poema que ens diu La vacuna em preguntes? Escoltem-lo.
La vacuna em preguntes? Si precisament és un exemple trepidant i demolidor del poc que canviaran les coses. Perquè algú s'ha manifestat davant la gran desigualtat? Vull dir pel que fa als contractes, pel que fa als compromisos... Mentre ens arribi a nosaltres, la resta que s'esperi que es foti. Tenim el dret de ser primers, com sempre, un cop més, a l'ara jo i després jo. La vacuna és una mica el mirall de la por, la gran oportunitat de fer-nos titelles, el deliri del sotmetiment incondicional, tot un assaig entre els pastors i el gran ramat. Però vostè, si us plau, no es preocupi. Ens han explicat que li encanta viatjar. Com a premi, li farem un passaport i tant li fa, oi, si perjudica el del seu costat?
Gràcies, Frank, per la teva aportació. Realment un poema per reflexionar i per prendre consciència de la realitat en la que ens trobem. Els germans Àlex i Exeran Pasqual, des de Barcelona, ens han fet arribar les seves aportacions en referència al tema que ens ocupa i també han aportat algun altre argument en relació a la pandèmia. Escoltem-los.
Hola, bona tarda. Gràcies per tornar-me a invitar. Gràcies a Isabel Rivera. Molt bones salutacions. Espero que esteu tots bé. I el que us aniré a dir és el que penso sobre les restriccions. Lo positiu és de que no es contagiaran més gent, però el dolent és que hi haurà gent que es quedarà a casa. Això és el que penso jo. I el de la vacunació és sobre la gent de que si es vacuna que pot sortir a un altre país o tal. No es tindria que fer lo del carnet, perquè si un es posa la vacuna i vol sortir a un altre país, això no significa que estigui immun al virus. Pot tindre sense tindre els símptomes i el pot contagiar amb una altra persona. La vacuna no et fa immune al virus, fa que tu no tinguis que passar el mal, el dolor. Fa només que no tinguis símptomes, ni mal de cap, ni res, ni tos, ni res. Com un refredat normal. I això que és no només una part de la població s'ha de vacunar. No, s'han de vacunar tot el món. Tots els països, tot. Tothom s'ha de poder vacunar. Perquè si es vacunen, no hi haurà Covid, però serà molt poc. Serà com la grip, tot això. No serà tan greu. Serà com passar un refredat i ja està. Però no. La gent no vol que alguns es vacunin, perquè o per l'edat, o pels diners, el que sigui. No. Jo diria que els primers que s'haurien de vacunar serien els indígenes, o sigui, els que estan al carrer. I així van evolucionant, tirant cap amunt les vacunes. Primer els pobres, després els que els tenen menys diners, i així pugen cap a dalt. No a qui volen. Si han de vacunar primer aquests, després els altres i altres i altres, i així fins a arribar al final. I pues això, que gràcies per haver-me escoltat un altre cop, gràcies per haver-me convidat un altre cop a la ràdio. Espero que esteu tots bé i això s'acabarà aviat, vale? Gràcies i fins una altra. Adéu.
Hola, sóc l'Axelan Pasqual, us dono una salutació cordial i vull respondre un parell o tres de preguntes. I la primera que vull respondre és si crec que les restriccions des que va començar la pandèmia fins on estem ara han sigut positives, negatives o que han servit per controlar la ciutat, pobles i comunitats, països, vés a saber. I doncs jo crec que les restriccions han sigut, algunes han sigut positives, algunes negatives, perquè algunes persones, clar, no han pogut sortir i doncs és molt estricte que hi hagi tantes normes i les tinguis que recordar totes, però està bé per salvar les vides de persones que no es mereixen agafar el Covid, que no es mereixen estar confinats, per així deixar el món sa i estalvi. La segona pregunta és referència a quan anem als llocs, si s'han de fer PCRs, o si s'ha de controlar la temperatura, o si s'han de fer 2 metres de distància dintre de la tenda. Jo, en aquesta pregunta, vull dir que, per exemple, si tu vas en un cinema, doncs que facin un seient per una persona i els 2 seients del mig envoltats per celo, per mantenir les distàncies de Covid i que mesurin més o menys 2 metres. O com a les tendes, per exemple, de tabac, que tu vas a comprar i doncs jo crec que és normal que només entrin 2 persones, si són familiars o si són desconeguts, és igual. Perquè així no hi hagi massa ambient diferent al que té que haver-hi, perquè potser una persona té el Covid i tota aquella gent que està allà dintre munti una cadena d'infectats i ho passin els que estiguin al carrer. I la tercera pregunta que a mi m'agradaria respondre és si jo crec que per què només s'han de vacunar els rics i no a la gent que ho necessita realment, com els infectats o com els que tinguin algun familiar infectat. Jo crec que no només ho tenen que fer els rics, com per exemple els presidents o els de la Generalitat, els que siguin. Jo crec que ho tenen que fer a tot el món, perquè tenim 5 continents que estan en risc de Covid i que no tenen vacuna i que la majoria poden estar infectats, i per això és necessari que vacunin a tot el món, per així reduir aquesta enfermedad, aquest virus, i transformar-lo com si fos una grip, perquè ara la grip és molt menys greu, és res ara per nosaltres, perquè ja tenim la cura. Però en el Covid, si no posem la vacuna a tot el món, no es reduirà. I la meva resposta és aquesta, que s'ha de vacunar a tot el món, no només els rics, s'han de vacunar els pobres, s'han de vacunar a la gent normal, a la gent que està a la ciutat, que hi ha molta gent, s'han de vacunar també als presidents, a tothom, a tot el món. És necessari. Per això dic, cuideu-vos i fins aquí el meu àudio. Fins a la pròxima. Adeu.
Gràcies, Exaran i Àlex, per les vostres aportacions. Talment esperem que la pandèmia a poc es vagi reduint i que les vacunes serveixin per apaivagar el virus. Com bé dieu vosaltres, d'una manera tan intel·ligible i coherent. Gràcies de nou per la vostra participació al programa. Una abraçada. Bé, i ara us deixo amb La nostra il·lusió, de la cantautora Lia Sampai i Adrià Pagès, del seu disc La fada ignorant. Escoltem-los.
Et miro i et sento sencer. Et miro i et penso volent, però quan no vull també et somio. El cel és gran, la vida roent. El cel és gran, ens enlairem. La teva olor precisa és amor, el teu rostre innocent és dolçor, transparent com l'aigua clara, transparent com el teu fons. I vull cada part del teu cos, i vull cada gest del teu cor, que em parlis només amb carícies, que creixi la nostra il·lusió. I vull cada part del teu cos, i vull cada gest del teu cor, que em parlis només amb carícies, que creixi la nostra il·lusió.
Gràcies, Lia i Adrià, per aquesta cançó que ens arriba al cor i ens fa vibrar. Moltíssimes gràcies. Montse Santó, des de Sant Pere de Ribes, ens envia el seu àudio i ens diu el següent. Escoltem-la.
Hola, bona tarda, Isabel. Bona tarda a tots els oients. Avui m'agradaria parlar sobre les restriccions dels horaris de restauració i de mobilitat que s'han efectuat de cara a Setmana Santa, no? Que s'han proposat. Penso que, com sempre, la voluntat és bona, no? És de cara a baixar possibles contagis massius, ja que els contagis no estaven de baixa, sinó que començaven a remuntar i ara està comprovat que cada vegada que hi ha un pont, unes vacances o remunten les onades aquestes que ja diuen que estan esperant la quarta. I jo és que veig que són adients, però no són efectius. I no són efectius des del moment en què no són generalitzats, no? I llavors no serveix de gaire que una població tingui unes restriccions i la població del costat en tingui unes de diferents, perquè a la llarga, a veure, la gent treballa, la gent es relaciona, potser no tant com abans, evidentment, però, clar, és molt difícil seguir unes restriccions tan canviants i que són tan diferents pels uns o pels altres. No sé, llavors, trobo que la gent fa una miqueta bonament la seva voluntat de protegir-se, protegir els altres, del seu sentit comú o de les seves necessitats, perquè és molt, molt difícil seguir unes normatives que són tan variables i tan inconstants i tan poc coordinades. I llavors, quan no hi ha una coordinació, és molt difícil de seguir, no? De respectar-ho i de seguir-ho. Per exemple, ara que diuen que les mascaretes possiblement siguin obligatòries a la platja. A veure, és que és molt surrealista, perquè els que corren no l'han de portar, els que porten bicicleta no l'han de portar, o sí, ara sí, després no. I les persones que van als bars, no? Jo els veig que van, caminen amb la seva mascareta, tot correcte, però després arriben al bar i potser s'ajunten unes 10 persones i, bueno, doncs es treuen la mascareta, consumeixen, fumen, parlen i tal, i potser s'estan una hora, dues, o les que els hi vingui de gust, sense la mascareta posada. Llavors, com es menja això? Vull dir, en aquelles hores no es poden contagiar? És que suposo que, a veure, el fet de dur la mascareta sí que és veritat que minimitza el risc de contagi, perquè per això mateix la portem, per exemple, les persones que tenim al·lèrgies. Jo moltes vegades a primavera ja havia d'anar amb mascareta pel pol·len, gramínies, etc. I sí que protegeix, possiblement protegeixi de catarros, etc. I potser minimitzi també el contagi de la Covid. Però clar, és que tota aquesta mena d'imposicions que són tan variables, segueixo dient que són poc efectives. Són poc efectives en el punt en que no són comunitàries, no? Vull dir que la Comunitat de Madrid s'hi pugui entrar a sortir, com s'ha fet fins ara, aquí no es podia moure la gent, no sé, no ho trobo que vagi a bon port. Ara comenten lo del passaport de la Unió Europea, no? D'implantar aquest passaport, que ja se n'havia parlat, però van dir que no, perquè seria discriminatori, no? I ara, de sobte, ho volen tirar endavant. Bueno, suposo que una miqueta de control, si ens havíem de controlar nosaltres per sortir a altres països, doncs trobo que també està bé que els països que vulguin venir cap aquí també portin un control. O ens controlem tots o no es controla ningú. Aquesta és la meva manera de pensar, vull dir, equivocada o no, és la meva manera de pensar. Sense anar més lluny, per exemple, ara em ve al cap Montblanc. que estaven molt bé la població, amb molt baixa incidència de contagis i bueno, doncs un grupet d'adolescents fa una festa a l'ermita i s'escampa el contagi per tot el poble. Què ha fet la població? Pues bonament s'ha autoconfinat per decisió pròpia i per voluntat doncs, de que això no vagi a més, no? Que no s'escampi més. I jo l'he per ells, perquè bueno, això aquí estem parlant de les restriccions del sentit comú de cadascú, que, bueno, que la gent pues, bonament fa el que li convé, el que li sembla que sí, que hi ha col·lectius doncs, que estan aquí fent la seva feina doncs, d'intentar controlar una mica horaris, de posar multes, però bé, això també és una miqueta doncs, de que han de fer acte de presència, no? Que és la seva feina i és la tasca que els hi han encomanat perquè facin alguna cosa, no? Perquè sembla que facin alguna cosa, perquè realment molt tampoc poden fer, vull dir, no poden controlar a tothom, no? I ja està, vull dir, en resum diria que les normatives restrictives trobo que no són efectives i no són efectives perquè cadascú les aplica a la seva conveniència i la conveniència de les persones que haurien de tenir-ho ben coordinat, com que és, trobo que hi ha molt tema polític i econòmic pel mig, interessos privats, doncs penso que és el que realment frena que totes aquestes normes puguin ser efectives, perquè s'apliquen sobre la seva conveniència, no sobre la conveniència real de la ciutadania. És el que penso. I bé, com sempre, després de vacances i després de ponts i aquestes coses i aquestes normatives tan diferents, doncs ve la quarta ola. I així anem sobreportant-ho i mentre hi ha gent que es va vacunant i bueno, i anar veient a veure què passa, perquè tot és incert. I intentar cuidar-nos tots com puguem i com sabem i utilitzant el sentit comú. No gaire més. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Fins aviat.
Gràcies, Montse, per la teva aportació. Realment estem davant una situació d'incerteses i, com bé dius tu, caldrà esperar per veure quin camí prenen els aconteixements. Adela Filbà, des de Mataró, ens ha fet arribar el seu àudio. Ella ens diu, escoltem-la.
Sobre les restriccions legislatives. Sí, és cert que moltes vegades, si no es posa una llei dràstica, molta gent no és responsable del mal que es pot fer i també el seu proïsme. I és aleshores quan les autoritats actuen de la manera que creu més adient, però no del tot justa ni coherent, sobretot en el tema de la Covid. En una societat on la majoria dels seus components es basa en el treball diari com a modus vivendi. El menjar és el més prioritari, i estic d'acord, però com pot ser que fessin tancar un mercat de verdura més tard obert amb un control estricte i es pogués anar a comprar a una verduleria petita amb les mínimes restriccions? I com aquesta incidència d'altres sense cap ni peus, primer en guants, després no. Gent d'un mateix poble no pogué anar a comprar el pa perquè el poble està dividit en dos municipis i fins i tot en províncies. Permetre actes multitudinaris en esglésies i no al teatre, concerts, etc. La cultura del tot desprotegida, la música, la dansa, el cinema, els museus, l'esport. I el que concerneix el món de la restauració, bars i discoteques, primer és de dir que ara ja no hi vaig, ni a hotels ni a discoteques, ja fa anys que no. Però entenc que els que hi volen anar, i sobretot els que en viuen, que se'ls talli l'aixeta de cop sense saber quan podran obrir definitivament a un horari complet, és trist i decebedor, i sobretot la repercussió que té en altres sectors. El fet d'oprimir-los d'aquesta manera que s'està fent ho trobo cruel, opressiu i dèspota. Deixar sense recursos a un ventall d'un sector tan gran és ensorrar l'economia d'un país d'una manera irresponsable. Les ajudes, si els hi arriben, seran ja massa tard. Molts ja han tancat per sempre. D'altres viuen gràcies a les ajudes dels familiars i fins i tot de Càritas. I els que s'han quedat sense res estan vivint al carrer. i fins i tot alguns han arribat al suïcidi. No moren ni emmalalteixen del virus, no. La seva malaltia és la misèria i la seva mort, la desesperació de veure com el seu negoci pel qual havien lluitat tant, se n'ha anat a orris. Dràsticament de cop, sense previ avís. Ara obrir, ara tancar, ara poques hores, després menys així. Els que tenen una llar assegurada i el sou amb el qual podrien viure 4 o 5 famílies decideixen sobre la subsistència de milers de treballadors que depenen de tenir obert o no el seu negoci. I quan se'ls talla sense saber quan serà la seva recuperació, alguns prefereixen anar-se'n d'aquest món dirigit per persones sense empatia ni consideració. Lamento els milers de vides que s'han perdut amb el poderós virus que està aterrint el món sencer. Molt possiblement han tingut cura per evitar-lo, però han caigut a les seves grapes irremissiblement. És trist i lamentable. Però estem pagant innocents per pecador i tot s'ha posat al mateix sac, sense destriar ni analitzar cas per cas. L'actuació del govern ha mostrat la seva poca capacitat de discernir entre allò que és correcte del que no ho és, de saber analitzar el que és prioritari o no. Hi ha molta gent que li ha donat la impressió de que aquestes reaccions tan il·lògiques són donades per a fer un assaig per a veure fins a on pot arribar el domini d'un govern sobre el poble indefens. Pensava el mateix en un principi, però crec que no. No crec que sigui això. Ho fan a la babalà. Diuen i actuen, pel que els comenten els entesos científics, metges, però ells estan entre el món científic i el poble i haurien de tenir la suficient intel·ligència per saber escollir el que és més adient en cada moment, si deixar morir de gana el poble o del virus. Crec que hi ha un terme mig i em sembla que la seva actuació es deu a la por del col·lapse de la sanitat que la tenen desprotegida del tot i que fins ara, econòmicament, anava campejant de mala manera, perquè de professionals n'hi ha i de molt bons. I quan ens han mostrat el que cobra, tots els que hem vist les seves nòmines per les xarxes, ens hem quedat esgarrifats del despropòsit tan gran i la desconsideració cap a un sector en el qual aconseguir la titulació i la plaça no és a l'abast de qualsevol ment, no. S'ha de tenir molta memòria, capacitat d'estudi, ser un treballador constant i posar-se al dia en totes les tècniques que van sortint. Cosa que no fan els polítics que estan encastellats amb sistemes i maneres de fer dels anys de la picó, sense canviar ni una puça. I la seva actitud és carrinclona, egocèntrica i displicent. Això sí, els seus sous són de 3 a 4 vegades més grans que els de qualsevol especialista en medicina. Les restriccions de les sortides de nit en un principi estarien bé, si no fos que els que tenen ganes de sarau passen de tota prohibició i aleshores és pitjor perquè algunes trobades són incontrolables, mentre que si fossin en restaurants, discoteques i altres, serien més controlades per la policia i en espais més adients, més grans i més espaiosos. Del passaport verd de la Unió Europea, de positius o no, per viatjar, els trobo del tot selectiu i que d'alguna manera marquen a les persones vacunades o no, infectades de Covid o sense. És com una marca de distinció entre els uns i els altres. I que pot donar lloc, el que ja s'ha fet precisament a la ciutat on visc jo, que és a Mataró, i és el fet de fer certificats falsos. I qui ens assegura que els vacunats no ens poden infectar els que no ho estem? Fan PCRs Covid-19 els que estan vacunant? La mobilitat de Setmana Santa sembla que dona un respir, per això de la bombolla és del tot absurda. Trobo del tot incoherent que es pugui viatjar en autocar amb gent de diferents bombolles i no en furgoneta amb cotxes privats. Quina diferència hi ha? Com els trens i metros que van a tapeix d'una manera tan exagerada que si no agafen el virus poden agafar la triquinosis. L'última ordre que ens arriba és en el diari digital Proximitat, la ciutat, i després ahir a la tele ho van dir que ho havien dit a l'Alboe, és que s'anuncia que la mascareta passarà a ser obligatòria a la platja, bo que hi hagi distància entre la gent. L'Isabel i tots vam quedar astorats. Però, és clar, què tindrem que fer? Empassar-nos-ho i complir-ho. I l'aigua, amb mascareta? Ara diu que les autonomies ho discutiran a veure si ho fan o no ho fan. Són massa les preguntes sense resposta que es deriven d'aquest desgavell d'ordres i contraordres i que es porten a terme per un govern a mig fer que sembla que serà difícil que se constitueixi aviat, amb tanta discòrdia entre els partits que han triat els votants. Mostra de les divergents tendències dels que constituïm el poble català i la resta d'Espanya, que tampoc són flors i violes. No en queda cap més remei que passar per la rutlla. i ho haurem de fer-ho. Què voleu que faci, que fem tots plegats? Acampejar el temporal de la millor manera possible. Esperant que algunes persones que m'hagin escoltat tinguin criteris semblants als meus, m'acomiado d'elles amb la meva recíproca empatia. I els que no el tenen, els hi respecto, que el fet d'una democràcia és això, considerar totes les opinions. Gràcies per escoltar-me.
Gràcies, Adela, per la teva aportació. De fet, com bé dius tu, hi ha coses que no tenen cap ni peus. Haurem de campejar el temporal, ens diu l'Adela. De fet, com bé comenta l'Adela, el tema de portar les mascaretes d'una forma obligada a les platges, que dimarts van publicar al BOE, crec que pel que he escoltat en alguna notícia, no ho duran a terme. Esperem que així sigui. Bé, i abans de finalitzar el programa m'agradaria llegir-vos un poema que vaig escriure fa un temps, un poema dedicat al mar, i diu: Estimo. Estimo la plàcida cadència d'un mar espurnejant i la gavina que sobtadament pentina a les onades. Estimo la quietud de la tarda i el lleu xiu-xiueig de la brisa salobra en l'aigua. Estimo el capvespre desficiós i el reflex de la lluna quan tramunta la roca escarpada. Estimo la nit estrellada i el so de l'havanera que pernocta a la platja. Estimo cada racó banyat de mar blava. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Espero l'hagueu gaudit. Resumint una mica el que hem pogut escoltar, fer especial èmfasi a les coincidències versemblants dels nostres convidats, en el sentit de que, poc o molt, la majoria ens trobem davant d'incerteses i dubtes a l'hora de valorar la situació que estem visquent. Gràcies novament a Pilar Roca, a Borja Rizabalaga, a Ina Martínez, a Álvaro Rizabalaga, a Frank Guinart, a Xeran i Àlex Pasqual, a Montse Santó, a Adela Filbà, per les vostres aportacions. Ha estat un plaer escoltar-vos. Gràcies també a les cançons de Pili Cugat, Carlos Luprián, Lia Sampai i Adrià Pagès. Com sempre, la vostra música que ens arriba i ens fa millors. Gràcies també a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné. Jo us espero aquí, el proper dijous, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. A Constantí Ràdio 97.9 de la FM, a la Randavers, a Frec de Llavi, en l'especial parlant temps de Covid. Bona setmana a tothom, sigueu feliços, adeu-siau.
May everyone live, may everyone die.